Una quarantena de docents s'han mobilitzat a l'acció informativa celebrada a l'Escala, reclamant solucions al Departament d'Educació. Demanen més recursos a les aules, l'actualització del sou i disminució de les ràtios. El sector es desmarca així de l'acord signat entre Generalitat, UGT i Comissions Obreres. Són accions prèvies a la vaga convocada per aquest dijous i divendres. Ramona Viella no es presentarà a la propera legislatura. La regidora d'Equipaments i Règim Intern ha anunciat que aquesta serà la seva darrera legislatura a la política municipal del govern. Es retirarà després de 32 anys vinculada al consistori i de 21 dins l'equip de govern. El rodajoc de l'Escala reuneix uns 250 alumnes de 7 escoles de la comarca. S'han reunit aquest dimecres a la plaça Catalunya amb motiu del rodajoc, l'activitat lúdica que impulsa la Diputació de Girona i el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i que fomenta l'intercanvi cultural i la interacció entre els joves que en els pròxims anys coincidiran a l'institut. En esports, l'Escala estrenarà el circuit comarcal de BTT infantil. L'Escala Vilajuïga i Darnius promocionaran la BTT infantil entre el 28 de març i el 23 de maig. Les tres poblacions han unit esforços per engegar la primera edició d'aquest circuit comarcal, que té com a prioritat oferir alternatives a esports més mediàtics com el futbol i el bàsquet. I el temps, canvi important a mar, amb entrada de llevant aquesta tarda, també arribaran núvols que ens acompanyaran ben bé fins demà. Fins aquí el butlletí d'aquest dimecres 18 de març. Més notícies a les reemissions de l'informatiu. Res més per part nostra, que acabeu de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència. És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Ram de Mar, una segona hora que la dedicarem pràcticament a parlar de medi ambient i concretament a parlar d'aigua. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, Ram de Mar.
Medi ambient. Parlem de Medi Nostrum.
És dimecres i els dimecres ens toca parlar de medi ambient. Per aquest motiu ja tenim aquí a punt el nostre col·laborador, l'Antoni Ferran. Molt bona tarda, Antoni, com estàs?
Hola, molt bona tarda.
Avui no tenim aquí el Joan Ramon Mendo, que no es trobava gaire bé, des d'aquí li enviem una abraçada. I el que volem parlar avui, Toni, són les polítiques, les prioritats, per dir-ho d'alguna manera, en polítiques d'aigua, no?
Això mateix. I res, sumar-me també, diguéssim, a ànims al Joan Ramon, que fa un moment estava aquí a l'estudi i ha hagut de marxar, com bé dius, que no es trobava bé. Doncs sí, anem a parlar de polítiques d'aigua i sobretot intentem fer un esforç molt gran en veure quines són aquestes prioritats estratègiques que seria important que estiguessin endavant amb temes d'aigua, no? I res, comencem amb això, no? Ja nosaltres, el dia 22 de març, és el Dia Mundial de l'Aigua. Amb motiu d'això, ens va semblar que era molt interessant doncs, fer una reflexió voltant del tema de l'aigua, no? Com sempre fem, i quan fem una mica de prèvia del programa, no? Fem una piulada i posem uns llibres al voltant que la gent que la vegi li faci donar, com a mínim, alguna reflexió sobre una idea sobre què parlarem, no? I una vegada més hem posat dos llibres en temes de medi ambient. Un, la revista Medi Ambient, que editava la Generalitat de Catalunya, en aquest cas, l'any 1999.
Déu-n'hi-do, sí, ja fa
una pila d'anys.
27 anys.
Com... Exacte, però és que la pregunta que es feien ja és de plena actualitat. El 99 es preguntaven, no, com a títol de la revista, d'aquest monogràfic, aigua, dos punts, gestionar l'escassesa, no? L'escassetat. Per tant, diguéssim, 29 anys després...
Sí, enguany no tenim tanta escassetat com fa dos anys i un any enrere, hem de dir, però ens ha plogut i ens ha plogut bé, feia anys que no plovia així, però sí.
Sí, el que passa que amb temes d'aigua no podem mirar mai al curt termini, no? És hem de mirar, diguéssim, al llarg i al mig, com a mínim, perquè sí, efectivament, pot haver-hi un any que sigui molt plujós, però això no es pot fer despistar ni un moment, diguéssim, de les estratègies que s'han de fer. Perquè les estratègies amb aigua no són qüestions, com dèiem, a curt termini, no?, que puguem resoldre en uns mesos, sinó que l'estratègia d'aigua és una estratègia de llarg recorregut, que ha de ser coherent al llarg del temps, tant en moments que pugui haver-hi, diguéssim, un excés de precipitació, com en moments que aquesta precipitació sigui més escassa, no? I fins i tot en períodes que hi hagi poca, molt poca precipitació. Per això és important aquestes mirades llargues, no?, en temes d'aigua. Bé, anem entrant en matèria i les preguntes que ens hem de fer és quines són aquelles tres accions més importants. En tema d'aigua, històricament sempre es parla d'un conjunt de coses, no? Però anem a centrar la mirada, no? Anem a posar el focus en aquelles coses que realment són determinants. Hi ha una cosa que és molt important, sobretot en moments que tinguem poca aigua, però insisteixo, també en moments que hi hagi molta aigua, que és... que cal fer posar en marxa tot el tema de l'aigua regenerada. L'aigua regenerada, per qui no sàpiga què és aquesta cosa, fa referència a que un cop nosaltres hem begut l'aigua, n'hem fet ús al domicili, per exemple, i aquesta aigua se'n va a través de la xarxa de clavegueram, se'n va a la depuradora, i a la depuradora es depura aquesta aigua, i moltes vegades aquesta aigua doncs es retorna al medi. Això ja està bé que retorni al medi depurada, però encara es pot fer que aquesta aigua torni a entrar una altra vegada en un cicle nou, i més que depurar-la, hi ha un concepte nou que és regenerar-la. Regenerar-la vol dir fer que aquesta aigua sigui vàlida una altra vegada per molts usos, des d'usos agrícoles, industrials, i també recentment s'incorpora als usos per aigua potable. Vol dir que l'exigència de la depuració en aquest moment no s'ha de multiplicar i ha de ser unes depuracions, evidentment, molt més exigents. No solament això, perquè quan parlem d'aigua regenerada per ús de boca, hi ha altres estratègies que s'estan posant en marxa, i una d'elles a la conca del Besòs. Qui no conegui la conca del Besòs sap que el Besòs és una conca que no té embassaments, no? I en canvi la conca del Besòs és una conca en la qual depèn bona part de l'aigua de la regió metropolitana de Barcelona. Doncs bé, aquesta conca sense embassaments sí té molts aqüífers, una gran quantitat d'aigües subterrànies. Aquestes aigües subterrànies, que també enterrem en una de les prioritats ara d'aquí una estona, fa que si nosaltres depurem aigua i la millorem la seva qualitat i a sobre la reinjectem a l'aqüífer, la puguem tornar a captar per fer aigua potable. Per tant, el tema de l'aigua regenerada és una política que és absolutament prioritària, és estratègica, és de llarg recorregut, i això sí, és una política que no es pot fer ni en un any, ni en dos, ni en tres, perquè s'ha de posar a punt tot un seguit d'infraestructura, no?, per fer-la possible. Fent un resum, o perquè hi hagin algunes idees força, perquè la gent ens entengui, perquè és aquesta la més important. Insisteixo, és molt important perquè aquesta aigua, la regenerada, no depèn de l'aigua de pluja, d'acord? És a dir...
No, és aigua que utilitzem, que, com per dir-ho de forma perquè s'entengui, es neteja i la podem tornar a utilitzar.
Efectivament. Això, com ja sabem, les coses fins a l'infinit no es poden fer, però sí que aquesta aigua la podem utilitzar moltes vegades. Això és un concepte que també es fa servir amb residus i altres elements, no? Amb residus, per exemple, amb el tema del paper, reciclatge del paper. El reciclatge del paper també té aquest component, no?, de fer que una fibra de paper entri moltes vegades en dintre del sistema de fabricació de paper nou, però tothom sap que no podem fer-ho fins a l'infinit, és a dir, no podem estar reciclant un full de paper infinites vegades, perquè arriba un moment que la fibra està malament, no?, està molt bé. Però sí que és molt important que aquest full de paper, per, simbòlic, no?, el fem servir més d'una vegada, de dues, de tres i de quatre, abans, diguéssim, la fibra es desencaixi. Amb l'aigua passa una cosa igual. Aquesta gota d'aigua que nosaltres fem servir de manera reiterada arriba un moment que es podeu imaginar que també a poc a poc amb tots aquests processos es van perdent aigua, no? Però és molt important conceptualment que aquesta gota vagi donant moltes voltes dintre del cicle. Això fa que aquesta gota d'aigua, de fet, encara que no plogui, com és l'aigua que fem servir, va a la depuradora, la tornem a fer servir, va a la depuradora, això ens permet, no?, com ja es veu clarament, esperem que s'entengui com a estratègia, no?, ens permet tenir una garantia de subministre més enllà de la pluja, no? Per tant, fixeu-vos, és una estratègia que és important fer-la en moments que hi hagi poca aigua, però aquesta estratègia, quan hi ha molta aigua, també és important. I algú es pot preguntar, home, per què és important quan tenim molta aigua i quan tenim els embassaments plens fins dalt, que fins i tot estan vessant d'aigua, no?, que continuem reutilitzant aquesta gota d'aigua de manera constant, no? I aquesta pregunta és molt òbvia. Nosaltres ja sabeu que hem posat el focus en moltes coses. I sempre diem, i ho hem manifestat reiteradament, que els embassaments, sí, els embassaments són importants, però una altra peça molt important, que no són els embassaments, que són els aqüífers, no? I aquí hem d'entendre que la disponibilitat d'aigua a nivell de Catalunya que tenen el conjunt d'aqüífers de Catalunya en hectòmetres cúbics és molt més elevada que la disponibilitat d'aigua que tenim en embassaments. Cal tenir pensar que els embassaments, encara que estiguin plens, no?, si venen moments complexes, buidar els embassaments és un procés relativament ràpid, eh? És a dir, si no hi entra aigua...
De fet, aquests dies de pluja n'han buidat alguns.
Sí, sí, i a més penseu una cosa, si no hi entra aigua nova, i hi ha moments, molts mesos que no hi entra aigua, la caiguda dels embassaments podria ser molt sobtada, perquè es va consumint molta aigua cada dia a tota Catalunya. Per tant, aigua regenerada absolutament estratègic, que vagi la gota donant tantes voltes com sigui possible, la fem servir tantes vegades com sigui possible, i després aqüífers, perquè els aqüífers, dintre del que és el sistema d'aigua catalana, hi ha molts pous, molta activitat relacionada amb els aqüífers, no? Hi ha molts municipis que la seva font principal d'aigua, encara a data d'avui, és els aqüífers. I els aqüífers també s'omplen, és a dir, igual que s'omplen els embassaments, s'omplen els aqüífers, i els aqüífers s'omplen, doncs també s'omplen de l'aigua de pluja. És a dir, la millor manera que tenim que els aqüífers estiguin plens és en períodes de molta precipitació, no?, que vagin omplint-se. I què vol dir que s'omplen els aqüífers? Doncs que tenim els camps plens d'aigua, que tenim els boscos plens d'aigua, i quan els, diem, tenim entre cometes tot l'entorn natural, camps i boscos plens d'aigua, bona part d'aquesta aigua també va a parar als aqüífers. Per tant, els aqüífers són reserves estratègiques d'aigua que estan en el subsol, que n'hi ha molt importants a casa nostra, molt, tant en dimensió com en quantitat d'aigua. I aquí tenim un altre problema històric, no?, amb els aqüífers. El problema històric que tenim amb els aqüífers ve de la contaminació. I això ho hem comentat alguna vegada, Marina, ve de la contaminació, no exclusivament, però sí molt majoritàriament, en aquest cas, de contaminació per, diguéssim, excés de nitrogen. La contaminació per excés de nitrogen, bàsicament, és, està molt relacionada amb les zones on hi ha una forta cabana ramadera de porcí, no?
N'hem parlat en alguna ocasió, sobretot amb en Joan Ramon.
Efectivament, és que és una problemàtica, clar, per entendre les estratègies que s'han de fer, no?, s'han d'entendre els problemes associats que hi ha. I la segona línia de treball absolutament prioritària i important és el tema dels aqüífers. Clar, els aqüífers estem dient que són reserves estratègiques d'aigua al subsol, però alhora estem dient que els tenim, no tots, però majoritàriament contaminats. La majoria, la immensa majoria, serien contaminació per excés de nitrogen, no exclusivament, eh? I després hi hauria una part dels aqüífers que també estarien contaminats per altres elements, no? Alguns d'ells també relacionats amb la indústria i sobretot a l'entorn metropolità. Doncs bé, si nosaltres volem tenir que l'aqüífer sigui una garantia de recurs, no? Què hem de fer? Doncs una de les polítiques que hem de fer és descontaminar els aqüífers. Ja us podeu imaginar que descontaminar aqüífers no és una cosa ràpida, no? Perquè aquí estem parlant de que tenim, i perquè la gent s'ho imagini, com si tinguéssim una esponja xopa d'aigua i haguéssim aquella esponja xopa d'aigua descontaminar l'aigua que tenim dintre l'esponja, no? Clar, això és complex, no és ràpid, requereix temps, es pot fer, però estem parlant d'horitzons de mig i llarg termini. Però si no es fan aquestes polítiques de descontaminació d'aqüífers, el problema l'anirem arrossegant any rere any, i quan tornin a venir un cicle de poca precipitació, ens trobarem que aquest recurs, que és molt gran, encara no el tenim en condicions de poder-lo fer servir, no? I per tant això és un problema afegit. Per tant, i tornem al principi del que dèiem, eh? Pensant en estratègies d'aigua, hem de pensar sempre en un horitzó de llarg termini i no tenir les mirades de si avui plou i si demà no plou, perquè això són mirades curtes que no ens ajuden a fer les estratègies que fan falta. Per tant, primera idea ràpida de fer amb una inversió costosa, però que és possible fer-la amb un horitzó, diguem-ne, màxim de 5-6 anys, potenciar l'aigua regenerada. Segon horitzó, que ja no és un horitzó de 5-6 anys, un horitzó que podríem parlar entre 15-20 anys, descontaminar els aqüífers. I després tenim una tercera línia de treball, que aquesta la podríem situar encara en un termini més curt, no? Hem dit una línia de treball de 5 anys, no? Una línia de treball entre 15-20 anys, i ara podem parlar d'una línia de treball que podríem posar-la en un horitzó de mesos, mesos i potser un any o una mica més, que és la famosa reducció de pèrdues de la xarxa de distribució, no? Això és una cosa que també és absolutament important, perquè no té sentit que nosaltres muntem... Imagineu-vos, tornem a la gota aquesta que volem aprofitar, no? Imagineu-vos que volem aprofitar molt la gota, que fem una política de regeneració d'aigua molt potent, i després resulta que tenim tot el servei de canonades, no?, que anem perdent aigua. Tot aquest immens esforç de regenerar aigua, una part d'ella el perdem a través de les pèrdues. Per tant, la pèrdua és una cosa que no s'hauria de produir. La pèrdua d'aigua per les xarxes de distribució són unes coses que les diferents empreses, i evidentment la Generalitat també té aquí molt a fer, perquè la Generalitat és la que fa la distribució, diguéssim, amb les grans canonades, el que es diu en alta. Doncs no pot haver-hi cap canonada, cap a casa nostra, que perdi ni una gota d'aigua. L'ideal seria que l'eficiència de la xarxa estigués per sobre del 95%. I si pogués ser 96-97, arribar al 100, evidentment, és impossible, no? Molt difícil, perquè sempre pot haver-hi, pues, algun trencament, alguna cosa. Però hi ha hagut moments que nosaltres hem estat en xarxa molt baixa. Perdo aigua per la xarxa de distribució, tothom entén, no?, que és una cosa que no hauria de passar. I tothom entén que reparar una canonada, no?, potser alguna necessita alguns mesos, potser alguna fins i tot pot necessitar un any i mig, depenent de la dimensió de la canonada, no? Però la majoria de canonades, amb un horitzó de mesos, estan reparades. I l'altra cosa és que els diferents ajuntaments de casa nostra el que han de fer és estratègies de manteniment preventiu, que es diu, de la xarxa, és a dir, recanvis constants de la xarxa de distribució, vetllar per la xarxa...
Això amb les sequeres sembla que s'han posat una mica les piles.
Sí, però just, saps què passa quan arriben uns moments que plou massa?
Què passa?
Jo crec que tu mateixa m'ho pots contestar, què passa? És, diguéssim, aquest interès manifest dels ajuntaments de reparar...
Desapareix.
Efectivament, no? Perquè tenir les coses, diguéssim, diem-ho d'una altra manera, no? que un ajuntament, malauradament, ho dic això, que un ajuntament sigui molt eficient i no tingui pèrdues amb aigua, a data d'avui, a nivell electoral, quants vots pot reportar això? Doncs una minoria.
Res.
No? Sí,
vull
potser...
dir, al final la gent no n'és conscient d'aquestes coses. O n'és conscient quan realment no ho necessita. Però el teu dia a dia tu no necessites que reparin la xarxa d'aigua perquè el teu dia a dia no ho necessites, com aquell que diu.
Efectivament. Això que estàs dient és part del problema, perquè com la ciutadania en general i també la indústria, mentre obris l'aixeta i tingués aigua, tu no saps i no tens coneixement si aquesta aigua que t'arriba és perquè la teva xarxa de distribució està perdent un 40% d'aigua, no?, per exemple. I encara que el preu de l'aigua sigui car, de fet, a la factura que t'arriba bimestral o trimestral, el preu de l'aigua té un impacte encara a data d'avui petit. Petit, què vull dir? Que ningú està pagant en un domicili, diguéssim, 1.000 euros trimestrals per tema de l'aigua, d'acord? La dimensió del rebut de l'aigua encara és d'uns imports no continguts. Això fa...
Toca en fusta, perquè d'aquí dos dies
sí,
ja ni això.
Però pensa que si no es prenen les mesures adequades, no? Si no es fan totes aquestes feines que s'han de fer, pot ser que arribi un dia que efectivament l'aigua s'encareixi de manera... impossible. Si no recordes, quan estàvem en plena emergència per sequera, en aquell moment que era, diguéssim, de molt temerari que es pogués quedar, diguéssim, part de la societat catalana sense aigua, què va fer el govern? Començar a activar totes les coses possibles, no? Totes les inversions possibles de manera ràpida, i algunes d'elles poc pensades, per garantir l'aigua, no? Des de muntar coses desaladores gegants al port de Barcelona, es tornava a activar el tema dels vaixells, tot això fa que la factura de l'aigua no es dupliqui, no es tripliqui, quadripliqui i quintipliqui, no? Per tant, una manera també de tenir un preu que no es descontroli amb el tema de l'aigua és fer les mesures necessàries perquè aquest recurs estigui diguéssim a disposició de tothom, però no solament això, sinó que aquest recurs estigui garantit per com hem parlat ara, regeneració d'aigua, aqüífers i el tema de xarxes. Aquestes són les tres accions estratègicament que són molt importants. Ja dic, perquè a més el seu horitzó temporal és diferent, però va garantir el recurs. Pèrdues, no hi ha debat. No podem perdre aigua. Segona qüestió, aqüífers. És una reserva immensa qui es mogui per entorn rural, i també potser hi ha molta gent, aquí a Tarragona no ho sé, però històricament hi havia molts pous en finques, hi havia molts pous a indústria. La indústria té molts i molts quantitats de pous, no? La indústria sí que activa molt de pou. També hi ha molta activitat en el món rural que activa de pou. Doncs de pous n'hi ha moltíssims a casa nostra. Imagineu-vos tots aquests pous que l'aigua els hi ve, bàsicament, insisteixo, de l'aqüífer, eh? Aquí a prop tenim un aqüífer també molt conegut, que és l'aqüífer Carme Capellades, no?, que aquest és molt singular perquè qui hagi anat a Capellades, no sé si has anat tu, Marina, mai a Capellades, a veure el Museu Paperer, per exemple.
Estar-hi no hi he estat, hi he passat amb el cotxe, saps això que
hi has passat pel costat.
Exacte.
Però llavors no has vist el Museu Paperer.
No, no.
El Museu Paperer de Capellades té una particularitat, no?, que davant seu, ara és un Museu Paperer, abans era, evidentment, un lloc on es produïa paper, però davant seu mateix té una petita bassa. Qui no conegui una mica la història d'aquesta bassa, aquesta bassa no és una bassa de qualsevol, sinó és una bassa que està connectada amb l'aqüífer, que l'aigua de la bassa s'omple en funció del nivell que està l'aqüífer Carme Capellades. Si l'aqüífer Carme Capellades està en bon estat, la bassa està plena. Si l'aqüífer Carme Capellades està en mal estat, podem arribar a trobar la bassa seca. No? Per tant, és un indicador natural de la salut de l'aqüífer, en aquest cas de Carme Capellades. Doncs bé, aquí és un lloc molt singular de casa nostra, perquè aquí va haver una lluita molt forta fa anys, en les quals en aquell moment estava governant el Jordi Pujol, per tant fa una colla d'anys d'això, però en aquell moment, va arribar una època complicada per l'aqüífer, què va decidir, o què volia fer el govern del de torn? Volia impermeabilitzar la bassa i que es perdés aquest element natural de ser com un indicador natural de l'estat de l'aqüífer. Doncs bé, no solament la gent de Capellada, sinó molta altra gent es va oposar a això i va aconseguir que això es marxi enrere. A data d'avui encara, no?, aquesta bassa assenyala quin és l'estat de l'aqüífer Carme Capellades. I si anéssiu a visitar el Museu Paperer de Capellades, trobaríeu allà una sèrie de plafons que expliquen aquest fet. Doncs aquesta singularitat, no?, demostra, no?, la importància de l'aqüífer, simbolitzada, en aquest cas, amb el cas de Carme Capellades, amb la bassa i la lluita històrica que va haver-hi perquè l'Agència Catalana de l'Aigua no anul·lés aquest indicador natural, no? Més coses. Amb aquestes estratègies que estem parlant, no?, també hem de tenir altres coses complementàries, perquè quan preparem el programa, no?, a vegades comparteixo amb altra gent, diguéssim, les idees o les reflexions que es volen fer, i em van dir, ostres, i per què no parlaràs de desaladores, no?, de desalació? Clar, podem parlar de desalació, ja sabeu que les desaladores, diguéssim, a casa nostra en tenim diverses, arreu dels països catalans, per exemple, a les Illes, és un lloc que hi ha una dependència encara més gran de desaladores que a Catalunya. Però les desaladores, quina problemàtica associada porten amb l'aigua?
Que consumeixen molta energia.
Per això, primer, consumeixen moltíssima energia. Segon paràmetre, que és que, a banda del consum elevat d'energia, hi ha també una producció de residus, no?, de salmorres que generen enormes, no?, la qual cosa la gestió d'aquest residu també és complexa. I després la desaladora té una altra dificultat molt gran comparada amb aquestes infraestructures que estem parlant fins ara. És a dir, quina capacitat de desalació jo planifico? Si jo planifico com si fos l'element principal, tindré un problema, perquè quan hi hagi èpoques de molta producció, de molta pluja, potser la desalació no la necessito tenir funcionant, diguéssim, el 80%, no?, o el 90% o el 100%. Doncs què faig amb tota aquesta infraestructura, que ara jo no la puc tenir parada? És a dir, si jo paro una desaladora, que puc fer-ho, diguem-ne, també és complexa després posar-la en marxa. Necessita com una arrencada. No s'arrenca, es dieu, com es poso la clau al cotxe un i en un segon. No, això no, la desaladora no funciona així. I per tant, la desalació és una cosa que si hi ha una sobredimensió, no?, es fan desaladores molt grans per atendre determinades quantitats d'aigua, volums d'aigua, pot arribar un moment que no les necessitem. Per tant, en aquest sentit, no la plantegem com una prioritat estratègica, sinó com un element complementari de suport. No passa res, i pot ser útil que tinguem dos o tres desaladores d'una certa magnitud. Però l'estratègia principal d'aigua potable de Catalunya no pot ser en cap cas, diguéssim, basada en unes estratègies de desaladores. L'estratègia principal ha de ser basada en el tema de l'aigua regenerada, descontaminació d'aqüífers i reducció de pèrdues en xarxa. I complementat, com un element, si volem dir-li, de seguretat complementari, no?, al sistema, per un suport de desalació. La desalació a què ajuda o què pot ajudar? Doncs, per exemple, quan ja intuïm que estem entrant en un període llarg de dèficit de pluja, podem començar...
El que hem tingut fa un any i mig.
Per exemple, podem fer una cosa abans de fer servir l'aigua dels embassaments, fer servir primer aigua desalada. Per què? Perquè si fem servir aigua desalada com a element auxiliar, què estarem fent? Que la reducció dels embassaments, no?, la caiguda de les reserves, sigui més lenta. Això que ens permet, doncs, allargar aquests períodes i a veure si a nivell climàtic, no?, meteorològic, doncs, torna a venir a recuperar-se una activitat davant. Desaladores, sí, però desalació complementària, no estratègia prioritària, no? En aquest marc, també hi ha una altra cosa que hem de posar sobre la taula i que l'hem posat moltes vegades i de manera reiterada, no?, que és que l'aigua és un element finit. És a dir, encara que nosaltres sanegem tots els aqüífers de Catalunya, encara que nosaltres fem una estratègia molt important d'aigua regenerada, encara que no tinguem pèrdues a xarxa, i encara que tinguem algunes desaladores com a estratègia complementària, malgrat tinguem tot això, no podem, en el nostre imaginari, no?, considerar que tindrem tanta aigua com vulguem. sinó que el nostre imaginari, la nostra estratègia, ha de ser que no tindrem més aigua. Això potser és un concepte que a algunes persones els hi pot costar d'entendre, no? Perquè estem parlant de molta infraestructura, de molta cosa, i ara diem que potser no tindrem més aigua, no? Clar, si el nostre imaginari és col·lectiu, és que no ens hem de preocupar perquè sempre tindrem tota l'aigua que ens fa falta, què estarem provocant? Estarem provocant més necessitat d'infraestructura. Per exemple, i per posar un exemple concret d'això, no? Suposo que no sé si n'estàs al cas o si ho has seguit, a Cunit, no?, municipi del Baix Penedès, hi ha un debat que llarg i encès al voltant de si s'ha de fer una piscina d'onades, no?
Ah, sí, que ho he seguit.
Per fer windsurfing, em sembla, allà al mig del camp, no?
No, windsurfing no, per fer surf, bàsicament.
I llavors la pregunta és, aquesta dotació d'aigua que es tindrà allà, aquest ús, és tan necessari i tan vital que s'hagi de fer i aquesta pràctica esportiva no es pugui fer, diguéssim, no en un lloc artificialitzat, sinó als llocs naturals que existeixen, sense hipotecar un volum d'aigua? Aquestes mateixes preguntes, no?, ens les podem fer amb altres coses, no?, relacionades amb l'aigua. Per tant, si nosaltres no tenim clar que no podem estirar el consum d'aigua fins a l'infinit, vol dir que ajuntaments, vol dir que entitats, vol dir que tothom, empreses, no? Quan diem empreses, indústria, però també agricultura, també ramaderia. Vol dir que si col·lectivament no tenim clar que estem en un país que tindrem poca aigua i no administrem bé l'ús d'aigua, aquí tenim un problema molt greu. I perquè no quedi, com ha dit, al marge, i el turisme, evidentment, és un altre subsector que s'ha de posar molt les piles en el tema d'aigua, no? Per tant, o ens posem les piles amb el tema d'aigua i fem estratègies ben pensades perquè no obliguem el sistema cada vegada a portar més hectòmetres cúbics, o si no aturem aquesta demanda folla d'hectòmetres cúbics, de litres i litres i litres d'aigua cada dia més amunt, això ens porta a un carreró que no té sortida, tant si plou com si no plou. I que tothom tingui clar i no es confongui, no es confongui de carril, perquè a Catalunya sí que plou, continuarà plovent, però no plourà, diguéssim, de manera continuada al llarg dels anys i de manera suficient per donar, diguéssim, suport a tota aquesta bogeria de consum d'aigua que estem provocant de manera col·lectiva. Més coses amb això, d'acord? Digues, què volies dir?
No, que el tema aquí és que no només passa per la ciutadania, vull dir que al final també en algun moment s'hauran de prendre decisions.
Efectivament. La ciutadania és una part, i potser estrictament no és la part més important, però sí és una part. Després ja hem apuntat aquí, tenim els diferents sectors econòmics, no?, que han de fer la seva feina, no? I hem intentat explicar moltes vegades, i aquí podem tornar a treure aquesta famosa idea. Jo crec que, Marina, tu ja l'has après, d'aquesta famosa idea del que és Jevons, no?, la paradoxa de Jevons. Però podem tornar a posar sobre la taula una altra vegada més quan es parla d'aigua, no? Parlem, en aquest cas, imaginem-nos el sector del turisme, no? I imaginem-nos un hotel X, no?, que té, no sé, 32 habitacions. És igual, fem números fàcils de fer, 100 habitacions. I que per aquestes 100 habitacions, no?, a data d'avui, abans de fer cap política d'eficiència, està gastant, fem-ho fàcil, un litre per habitació. Serien 100 litres, d'acord? Clar, imagineu, diuen, va, fem una estratègia per reduir consums. I resulta que ho fan, i resulta que en comptes de gastar un litre per habitació, en gasten mig. Si aquest hotel es queda amb les 100 habitacions amb mig litre, haurà fet la feina ben feta. Però si aquest hotel arriba a la conclusió, ostres, és que ara que gasto poca aigua, mira, jo la meva llicència podia fer 200 habitacions i en vaig fer 100 perquè no perquè no em digués l'Ajuntament que no, que les podia fer, sinó que com no tenia prou aigua, em vaig dir, bueno, em quedo solament amb 100, no? I ara resulta que, ostres, he fet una millora d'eficiència i reduït a la meitat el consum. Ostres, doncs recuperem, que hi ha la llicència que la tenim vigent, i anem a doblar, no, les habitacions i fem 200. La pregunta és molt òbvia. Si faig això, quin estalvi d'aigua faig? Què et sembla?
Molt poc.
Zero. No, no, molt poc no, zero. Perquè he intentat posar els números senzills, és a dir, 100 habitacions, un litre, serien 100 litres. 200 habitacions per mig litre, si fem la multiplicació, són
100,
no, no, són 100 litres, no per litre, per mig.
Sí, sí, 100.
100. Per tant, quin estalvi hem fet, malgrat hem reduït el consum per habitació si hem incrementat les habitacions? L'estalvi real és zero. No solament és això, perquè si en comptes jo de fer 200 habitacions, aquesta llicència em permet fer-ne 300, què hauré provocat? Que en comptes de gastar 100 litres, passi a gastar-ne 150. Per tant, fixeu-vos que aquesta idea, la paradoxa de Jevons, que l'hem explicat moltíssimes vegades, és entendre que una eficiència que genera un estalvi, si nosaltres incrementem per l'altre costat la necessitat de consum, aquesta eficiència pot quedar reduïda a zero. No solament pot quedar reduïda a zero, sinó que en el cas de que féssim 300 habitacions, hauríem incrementat en 50 litres, no, la demanda d'aigua. Aquesta és la famosa paradoxa. Mm-hmm. Per tant, fixeu-vos que això, que ho estem plantejant com una anècdota, escalem-ho, imagineu-vos de tothom, no, fent el mateix. Sector turístic, sector ramader, sector agrari, sector de la indústria química, sector de la indústria de l'automòbil, domicilis, tothom amb aquesta lògica. Al final, què li passa, diguéssim, al país? Que en comptes de disminuir el consum d'aigua, necessita augmentar-lo. I acabem de dir que per augmentar les disponibilitats d'aigua en un país com Catalunya, que té i tindrà dificultats en la precipitació perquè serà molt irregular al llarg dels anys, és caure en una espècie de parany. Per tant, tornem una mica d'on te veníem, eh? Tornem una altra vegada al fil conductor del principi. Quines són les polítiques que ens permeten garantir a llarg termini una certa independència amb el tema de la precipitació? Que aquest jo crec que és l'objectiu principal en polítiques d'aigua, eh? I dit això, també vull que quedi clar, no ens podem independitzar, diguéssim, de la pluja. A Catalunya no pot arribar a ser mai, ni cap país del món pot arribar a ser mai independent de l'aigua que plou. Qualsevol país del món necessita que li plogui, que plogui aigua, perquè és la font d'entrada d'aigua, eh? Però, acceptat que ens podem tenir uns marges, per tant, la solució, insisteixo, torna a passar per l'aigua regenerada. Aigua regenerada vol dir que, imagineu-vos, totes les depuradores de Catalunya, que en tenim moltes, totes escalar la utilització d'aigua regenerada. La indústria també pot fer servir moltes vegades l'aigua, d'acord? Què es vol dir? Pues que la indústria es depuri l'aigua, se la torni a entrar dintre del cicle de producció. D'aquestes coses, la indústria, alguna d'elles ja ho ha fet, val? Però encara hauria de fer-ho amb més intensitat. No n'hi ha prou en que tu recirculis un 20% de l'aigua. Hauries de recircular un 40, un 50, un 60, i si poguessis arribar a un 80, doncs millor. Tornem al cas i a l'exemple de Capellades. Els molins paperers, vale? I la fabricació de paper. La zona de Carme Capellades, que hi ha al riu Anoia, és històricament un lloc on hi ha hagut moltíssima producció de paper. Val? Aquesta producció de paper, qui sàpiga com conegui una mica el món paperer, sap que es necessita molta aigua, no?, per fabricar paper.
Aquesta, moltíssima.
Moltíssima. Aigua i energia. Doncs bé, i té tot un procés d'assecatge del full, etc. Doncs bé, les empreses que ja són més capdavanteres amb aquesta estratègia han incorporat sistemes de capturar la fibra, que no se'ls escapi, diguéssim, cap a l'aram, capturar l'aigua, que no se'ls vagi tampoc cap al clavegram, i també fer una recuperació energètica en el procés d'assecatge molt elevada. Totes aquestes estratègies el que aconsegueixen, no, és que en aquest cas aquesta indústria sigui, doncs, més competitiva, perquè entre altres coses, si tu fas tots aquests estalvis i recircules matèries primeres, que és fibra de paper, recircules aigua, que de fet, diguem-ne, és com una matèria primera imprescindible pel paper, i aprofites l'energia al màxim, captes tota l'energia residual de secar el paper, el que estàs fent també, entre altres accions, és que, com consumeixes menys energia i menys aigua, la teva factura de producció et surti més econòmica. Per tant, és evident, i això també ja saps que és una cosa que jo intento explicar constantment, la relació entre economia i medi ambient, no? El medi ambient necessita també, perquè vagi endavant, necessita també d'una bona relació amb l'economia. No es poden fer polítiques ambientals que portin, diguéssim, els diferents sistemes productius a la ruïna, perquè si, vale, haurem aconseguit a lo millor alguna millora ambiental, però el preu que haurem pagat serà tan enorme que no tindrà cap sentit. I per tant, i aquí obrim una altra capa de relacionada amb el tema de l'aigua, que ja l'han tractat una altra vegada, més d'una vegada, que és el tema de la justícia social vinculada, no, al vector aigua, no? El vector aigua és un dret universal, és un dret que ha d'estar a disposició de tothom, independentment de que siguis molt ric o molt pobre, tu has de tenir accés a un recurs de bona qualitat i constant i assequible, no? Fins i tot això, jo crec que vam comentar l'any passat i he aprofitat per recordar-ho, no? Hi ha l'Assemblea General de Nacions Unides que es va fer el juliol de l'any 24, de fa un parell d'anys, diguem-ne, un any i mig, va posar sobre la taula el nexe entre l'aigua i l'economia, gestionar l'aigua per usos productius des de la perspectiva dels drets humans. Per tant, quan es parla d'aigua, s'ha d'incorporar sempre el tema dels drets humans, perquè no relacionar aigua i drets humans és un error greu que fa que, diguéssim, el que hem de garantir és que ningú es quedi sense accés a aquest recurs, que és universal, perquè l'aigua la necessita tothom. Tothom, des de la indústria més petita a la més gran, des del poble més petit a la ciutat més gran, i qualsevol persona necessita aigua per viure i fer les seves activitats. I per tant, parlar d'aigua també ha de portar incorporat en el seu debat i en la seva reflexió el tema dels drets humans. I aquesta declaració que es va fer a Nacions Unides el juliol del 24, que ho va fer una persona d'un ampli prestigi i àmpliament reconeguda a nivell de l'aigua al món, no? Que és el Pedro Arrojo Agudo, no? Que és una persona en el món de l'aigua absolutament coneguda i que fa unes propostes realment molt interessants. En aquest cas, en aquest document funciona com a relator de Nacions Unides pel tema de l'aigua. I algunes coses que posa sobre la taula aquest document és l'aigua és un bé comú, no? És un bé comú pels ecosistemes, per la població.
Sense aigua no viuríem, per començar.
Clar, això és una obvietat, no? Pues és sorprenent que a vegades determinades estratègies polítiques portin a l'aigua al col·lapse, d'acord? Perquè aquí nosaltres ara tenim potser la mirada molt posada, moltes vegades, no? Tant a Catalunya com a Europa, diguem-ne, no? Però si hem una mirada d'aigua en clau global, no? Nosaltres hem de posar la mirada a Sud-amèrica, Àfrica, Índia, altres zones del món, no? I ens donem compte de que encara a data d'avui hi ha molta gent que no té accés a un recurs universal com és l'aigua, no, i diguéssim un recurs de bona qualitat. Molta gent a data d'avui encara l'aigua que consumeix és una qualitat dubtosa, no? Per tant, fixeu-vos que quan parlem en clau d'aigua amb una mirada universal, se'ns obre també estratègies de solidaritat, de compartir el recurs, no? D'entendre que això és un bé públic, que no és un bé privat, que els diferents estats ens han de garantir l'accés a aquest recurs universal, que aquest recurs universal no pot estar en mans privades, no? Han de ser mans públiques. I aquí podríem posar també, aprofitar això de mans privades i mans públiques, ja sabeu que a casa nostra, per desgràcia, tenim exemples, diguéssim, de quasi tot a Catalunya, aquí podríem posar de manera col·lateral el debat sobre les plantes embotelladores, no? L'aigua mineral embotellada, no? Si us en recordeu, en les, aquests moments de molta escassetat d'aigua a casa nostra, es va posar en dubte si les plantes embotelladores d'aigua tenien que continuar fent l'extracció d'aigua de l'aqüífer de la mateixa manera, no? Per tant, fixeu-vos que la faceta, la complexitat del tema de l'aigua és elevada, però que determinades estratègies han d'anar a garantir aquest dret universal, aquest dret universal per tothom. El tema de l'aigua embotellada tampoc és de fàcil solució, però, entre altres coses, per exemple, també en aquest cas, hi ha un fet concret, que és que la política d'aigües de les plantes embotelladores no penja tant de la política d'aigües, sinó de penja de, del concepte d'explotació minera, no? Encara a data d'avui, les autoritzacions d'explotació de l'aigua subterrània les dona Mines, no les dona l'Agència Catalana de l'Aigua, no el dona, diguéssim, el regulador d'aigua. I és una anomalia que cal resoldre, perquè aquesta aigua subterrània que fan servir, de fet, és un bé públic, és un bé col·lectiu, i que no pot ser privatitzat. I a través de la llei de Mines, no, que és com s'està fent actualment, no deixa de ser un bé pseudoprivat. Cosa que és un error garrafal, perquè això hauria de formar part del conjunt d'aigua que és gestionada de manera pública a través de l'Agència Catalana de l'Aigua. I, arribat el cas, i si recordeu el que va passar amb la pagesia, no? La pagesia, quan va venir a l'època més forta de la manca d'aigua, qui van ser els primers que se'ls va tallar l'aixeta?
A la pagesia.
A la pagesia, no? Potser un altre sector que se li hauria pogut tallar l'aixeta haurien sigut les plantes embotelladores. És una cosa que quan arribem a aquests moments de màxima complexitat, no solament són dos sectors que se'ls ha de tallar l'aixeta, són tots els sectors que han de participar d'aquest tema. Però perquè aquestes coses no siguin tan dramàtiques i no siguin tan extremes, i si qui ho recordi, perquè ara sembla, habitualment tenim com a memòria de peix, ja, molt, molt breu, però el desastre, la desesperació, l'angoixa que va viure el sector de la pagesia, sobretot amb el tema de l'aigua, va ser enorme, tant a les comarques gironines com a les comarques de l'Ebre, Camp de Tarragona, que van ser de les zones més afectades. Per què? Perquè són les zones on hi havia més regadiu, no? I per tant van ser les zones que d'un dia per l'altre es van quedar sense aigua, no? Per tant, ostres, que quan pensem en aquestes coses hem de pensar en el benefici del conjunt, no?, d'uns pocs. I per tant insisteixo en aquesta idea que estem posant sobre la taula de manera reiterada, que l'aigua és un bé universal, és un bé públic i és un bé que s'ha d'entendre que no ha de ser privat. Una petita part encara ens queda d'aigua privada.
Ens queden 10 minuts, eh?
D'acord. Una petita part d'aigua privada encara ens queda, perquè hi ha algunes urbanitzacions de segona residència a casa nostra que encara la gestió de l'aigua no es fa a través de l'operador públic, no? Es fa a través d'uns pous existents, d'unes bosses d'aigua, i ho fan de manera privada. Jo crec que totes aquestes coses s'han d'anar acabant, s'han d'endreçar d'una vegada, i el conjunt de l'aigua de casa nostra ha de ser gestionada per l'Agència Catalana de l'Aigua. Quan dic el conjunt, també em refereixo a l'aigua, que ja ho sabeu, com he explicat moltes vegades. A casa nostra tenim dues conques, no? Les conques internes, que és l'Agència Catalana de l'Aigua, conques externes, diguem-ne, no són, la paraula no seria externes, conca Ebre, que és Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, no? Però malgrat que hi hagi una part de la xarxa catalana que pengi de la conca de l'Ebre, jo crec que l'autoritat en aigua, al marge de qui sigui el titular de la conca, hauria de ser l'Agència Catalana de l'Aigua, no? I que les estratègies, les decisions d'aigua que es prenguessin a casa nostra es prenguessin de manera conjunta amb la mirada de l'Agència Catalana de l'Aigua. Això no treu, que són coses diferents, no?, que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre continués sent el titular, perquè ja sabem que el riu Ebre no és un riu que neix a Catalunya, és un riu que té un llarg recorregut per la península, no? Afecta a molts territoris, i evidentment un riu que té aquesta dimensió com l'Ebre, que afecta un conjunt de territoris, necessita també d'una mirada unificada, una gestió unificada de conca, no? Però això no treu que en la part catalana de la Conca de l'Ebre, l'Agència Catalana de l'Aigua, si es volgués, això no, és, no hi ha cap element que ho impedeixi, actués d'element coordinador de les polítiques d'aigua a casa nostra. Això seria també un canvi important de paradigma, perquè fins ara hem parlat molt d'infraestructura i ara, encara que sigui tímidament, hem obert la porta a la gestió, no? I un recurs tan estratègic com l'aigua necessita també d'una mirada unificada, no? Les dues conques han de seguir operant de manera autònoma, Ebre, i quan dic les conques internes, aquí dintre també hi ha un garbuix de conques, eh? Conques internes estaríem parlant del Ter, comarques gironines, estaríem parlant comarques de Barcelona, del Besòs, Llobregat, i aquí també estaríem parlant de Francolí i altres, no? Totes aquestes unitats de gestió necessiten també de ser tractades de manera individualitzada. Però, malgrat les tractem de manera individualitzada, i ja ho hem explicat reiteradament, que no defensarem mai i no defensarem cap trasbassament de l'Ebre cap a la regió metropolitana de Barcelona, ja n'hi ha un de petit, que és el mini trasbassament, no?, que es fa cap al Camp de Tarragona, doncs, malgrat cada conca tingui la seva lògica i la seva unitat de gestió, sí que es necessita d'una mirada global i estratègies compartides. I estratègies compartides què vol dir? Ostres, regeneració d'aigua, és igual. Totes les conques han de fer regeneració d'aigua. Millora d'aqüífers, totes les conques ho han de fer. Pèrdua de xarxes, totes les conques ho han de fer. Suport de desalació, totes les conques ho han de fer. I, evidentment, ser eficients amb l'aigua, regular els consums i reduir demandes, això ho han de fer totes les conques. Per tant, com els deures a fer són semblants a tot arreu, això requereix una mirada i una estratègia de país. Perquè hi haurà llocs que la velocitat de fer unes accions serà més ràpida i en els altres llocs hi haurà altres accions que seran més lentes. Però bé, si no tens la mirada global del país, el dia que apareix una necessitat greu, llavors tot són plors i llàgrimes i improvisacions. I amb aigua no es pot improvisar. Amb aigua s'han de tenir mirades a llarg recorregut i, per sort, avui ens està plovent. Avui justament no, ens està plovent.
No. Ens ha plogut bastant.
Sí, jo sempre dic, ojalà continuï plovent, perquè aquesta notícia de pluja, Marina, ha estat...
Com en principi a l'abril ha de tornar a ploure una mica, i les projeccions que fan és això. Doncs
pues això molt benvingut, perquè jo ja no penso en els embassaments, penso en els aqüífers. Penseu que els aqüífers també tenen molta set encara, s'han omplert, i una manera que els aqüífers, entre cometes, també es vagin descontaminant, és que per dintre seu vagin a haver-hi circulació d'aigua, no? Si l'aqüífer està ple, la circulació d'aigua també és més ràpida. I aquestes estratègies de descontaminació també necessiten, no exclusivament, però també necessiten que l'aqüífer hi hagi moviment. Clar, qui s'imagini l'aigua que es mou dintre l'aqüífer, no és com es mou un riu, eh? No, un aqüífer, depèn de l'aqüífer, podem estar parlant d'alguns metres per dia o d'algunes desenes de metres. No és el mateix un aqüífer que té una estructura molt llimosa que un aqüífer que té una estructura més sorrenca. Hi ha una gran variabilitat del que trobem a sota terra, però la seva velocitat i la seva capacitat de descontaminació també està relacionada amb la quantitat d'aigua, la quantitat d'aigua que circula per allà dintre, no exclusivament. Per tant, ojalà tinguem un període de pluges llarg que vagi fent que els aqüífers vagin evolucionant a més, a millor, i això sempre ha d'anar acompanyat de bones polítiques amb el tema dels purins, de reducció de la contaminació per purins i bones polítiques de descontaminació d'altres materials. Sobretot, imagineu-vos la zona de Barcelona amb el tema del Delta del Llobregat. Al Delta del Llobregat hi ha una reserva estratègica d'aigua. El Delta del Llobregat té dues reserves d'aigua, un aqüífer superior i un aqüífer inferior, i a data d'avui, malauradament, no es pot fer servir aquesta reserva d'aigua per usos de boca, d'aigua potable, perquè el nivell de contaminació que ha patit històricament i que pateix l'aqüífer del Delta del Llobregat és encara enorme, perquè no es fan els deures, no es fa la feina de sanejar tot això, no? Per tant, i resumint, ostres...
En 3 minuts, 2 minuts i mig, millor.
En 2 minuts, dos idees molt simples. Una, Quan parlem d'aigua hem de parlar sempre, sempre amb la mirada llarga. No podem anar amb la mirada curta, mirada llarga. No podem estar pendents de si avui plou i si demà no plou. Les polítiques d'aigua necessiten ser polítiques de llarg recorregut, requereixen molta inversió i desitjablement requereix que tota aquesta inversió, si està consensuada, avui el govern A, demà el govern B i demà passat ja el D, continuïn aquest esforç col·lectiu en la línia d'aigua. Per tant, l'aigua requereix mirada llarga i també requereix consens. I l'altra cosa que requereix, i amb això podem acabar, dues coses. Un, entendre que l'aigua és finita, i dos, i molt important, que l'aigua és per a tothom i per a tothom ha de tenir accés a l'aigua. I l'aigua no pot ser entès com un element de confrontació entre territoris.
Però jo crec que serà un element de confrontació.
Ho és, no. No és...
Mon àvia sempre deia, les properes guerres seran per aigua, i quan vaig començar a veure la sequera vaig pensar, potser tindrà
raó. La confrontació, raó. Sí, no s'equivoca gens, perquè la gent gran, que ha pensat moltes coses, són sovint molt sàvies, al marge de la formació que tinguin. La saviesa s'adquireix també a través del coneixement i el pas dels anys, no? I aquesta saviesa és òbvia. Una possible situació de tensió la porta a l'aigua, i la situació de tensió que ara estem vivint, malauradament, en aquest cas no està relacionada amb aigua, sinó amb una altra variable que genera molta, molta tensió, que és el tema de l'energia. A data d'avui tenim sobre la taula tot un seguit d'enfrontaments bèl·lics, i el seu background és el control de l'energia i de les terres rares. Per tant, fixeu-vos que el control de l'energia ens porta, vulguem o no, a una situació de conflicte, i hem d'evitar que l'aigua es posi a aquest mateix nivell, perquè si l'aigua es posés en aquest mateix nivell, el desastre seria enorme.
Doncs ho deixem aquí. Moltes gràcies, Toni Ferran, per venir avui aquí a la Ronda Mar. Ens retrobem d'aquí 15 dies i esperem que amb en Joan Ramon també.
Sí, home, des d'aquí li enviem una salutació i que es recuperi aviat. Cintures, palles, malgrat la por, fent el mort, la vida passa igual. Però és que t'ho juro, he perdut la por a fer-me mal. Si el marés...
I així arribem al punt final de la Ronda Mar d'aquest dimecres 18 de març del 2026. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però tornarem demà, com cada dia, de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cada vez que me levanto y veo que a mi lado estás, me siento renovado. Siento aniquilado si no estás. Tú controlas toda mi verdad y todo lo que está de más. Tus ojos me llevan lentamente al sol y tu boca me habla del amor y el corazón.
La xarxa.
Sí, aquest dijous sortim de tapes, perquè a l'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de l'Escala et donen una nova excusa.